A Catalunya Ràdio, Mans, amb Quim Rullant.
Bon dia, bona hora, són les 6 del matí i uns quants minuts forces. Ens hi posem un cap de setmana més al Mans a Catalunya Ràdio amb tota l'energia de la cultura popular.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Cap de setmana de Rams, obrim la Setmana Santa i tot el col·lectiu de l'associacionisme cultural es volca una vegada més en les commemoracions que ballen entre la religió i la tradició d'aquesta fita del calendari. Al programa d'avui passarem per algunes d'aquestes celebracions, però en tenim molt més. Per exemple, ens farem ressò del treball Patrimonios Confinados que ha generat la Universitat de Barcelona, on s'analitza què ha passat en aquests dos anys amb tota una mostra d'elements d'arreu del món que formen part del patrimoni cultural immaterial. I veurem com tot plegat és un canvi de paradigma en aquestes celebracions.
Comença el cap de setmana amb tota l'energia de la cultura popular. Mans.
I parlant d'aquest canvi de paradigma, els qui no estan aturats és l'àmbit dels esbarts. Avui en parlarem amb el president de la Federació de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires de Catalunya per conèixer de primera mà com aquest any s'estan batent rècords. I més, els geganters, el col·lectiu d'aquestes figures de l'imaginari que avui i demà celebren la Fira del Món Geganter a Tordera, a l'Alt Maresme, com a punt d'inflexió amb l'activitat del sector. Tot això, i molt més, i molta música, amb els qui us farem companyia, Josep Lluís Santissó i Sarassa, al muntatge musical, amb Helena, Miquel i Jesús a la producció i Quim Rullant i Valls a la locució. Aquesta és l'arrel, aquesta és la Ràdio Nacional. Sou al Mans, a Catalunya Ràdio.
Mans, de l'arrel a la plaça.
I començarem posant-hi música, la que sonarà aquesta tarda al Cursal de Manresa. És Sílvia Pérez Cruz, Pena Salada.
Com... Baixa la terra, m'afoga, m'enterra. S'ho mira i refira des del meu passat, donzelleta del mar, la mare ben cega que m'obre camí i a terres més altes que deu ben tuït, amb bastó i caritat, amb tres vents i un sol dit. Però jo encara no ho veig, jo no tinc ni soc res, però jo encara no ho veig, jo no tinc ni soc res. Però...
Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
Entrem en temari i us volem parlar d'una publicació que ha fet edicions de la Universitat de Barcelona amb el treball Patrimonios Confinados, Retos del Patrimonio Inmaterial ante la COVID-19. I és que la impossibilitat de dur a terme activitats i restriccions de mobilitat, així com d'aforament, han provocat una afectació sense precedents en tot allò que envolta el patrimoni. En aquest nou context, acadèmics, gestors i membres d'associacions culturals s'han proposat en aquest treball examinar, revisar i debatre el present i el futur d'aquestes mostres del patrimoni cultural immaterial. Un volum on hi prenen part un munt d'estudiosos i que han editat els antropòlegs Alejandra Canals i Xavier Roger. Així ens ha explicat al Mans el professor d'Antropologia i Museologia Xavier Roger.
Cal per dos motius. Primer, perquè durant el període pandèmic va ser un període d'experimentació de moltes pràctiques, de molts elements doncs, que es varen reinventar, posar sobre la taula. També van veure el valor immens que tenia el patrimoni immaterial en aquells moments com a ajuda per suportar, no? Es va valorar més que mai. I després cal veure-ho i contemplar-ho també perquè no sabem doncs, quins seran els efectes a llarg termini que haurà pogut tenir aquest experiment de tot aquest temps de com han viscut el patrimoni immaterial.
Fruit d'aquesta feina, aquest llibre exposa els efectes de la situació inèdita produïda per aquesta pandèmia que estem encara passant, estudiant nombrosos exemples del patrimoni immaterial tant d'Europa com d'Amèrica, així com festes i celebracions, artesania, museus, dansa, la música i també com ha afectat en el turisme.
Durant tot aquest llarg temps, doncs, moltes comunitats, molts pobles, molts aficionats, moltes associacions no van poder trobar-se o practicar allò que més els hi agrada, no? Que és la cultura popular. No? D'altra banda, doncs, també un altre efecte doncs, que hem vist doncs, durant aquest temps és el fet que moltes de les pràctiques doncs, es van reinventar i es van fer en format reduït. O sigui, bàsicament doncs, vam tenir doncs, diferents estratègies. Una que es van fer en format reduït. No? Es van reduir les pràctiques a la mínima expressió, allò que permetia. D'altres que es van fer en format digital, amb la qual doncs, va haver doncs, també una proliferació de totes aquestes pràctiques que es van fer doncs, a través doncs, dintre les cases o a través doncs, de posar continguts en xarxa, proliferació en museus virtuals sobre el patrimoni immaterial, etc. No? I d'altra banda doncs, també observàvem algunes celebracions, algunes pràctiques, un cert replegament i una certa flexió de dir, ostres, potser hem crescut massa, potser hem anat massa lluny i llavors hem vist a descobrir què és l'essencial de cada pràctica i de cada celebració. Així, per exemple, doncs podem trobar en el fet que algunes celebracions de les falles al Pirineu no, es van restringir només pels membres de la pròpia comunitat local i van fer crides a través de les xarxes i, sisplau, no vingueu perquè si no nosaltres no ho podrem celebrar. I algunes persones comentaven, ostres, ha estat dels anys millors perquè només hem estat nosaltres i hem pogut descobrir què és l'essencial de la pràctica festiva.
L'estudi revela com aquest panorama ha obligat a proposar possibilitats d'acció diferents per mirar de mantenir vives aquestes pràctiques culturals, ja sigui amb alternatives virtuals, nous formats festius, celebracions restringides i exposicions, entre d'altres possibilitats.
Que trobàvem a faltar i que fins i tot molta gent que no les practicava les trobava a faltar més que mai. No? Per tant, aquesta empatia, aquest lligam d'identitat que sentim amb nosaltres, estàvem com orfes, no? Les comunitats celebrants estaven com orfes d'aquestes celebracions. No? Però d'altra banda, doncs, descobrien la capacitat de resiliència d'aquestes pràctiques reinventant-se. El patrimoni immaterial sempre es caracteritza perquè és un patrimoni viu, no? És un patrimoni fossilitzat, va canviant al llarg de la història, reinventa constantment. Moltes de les pràctiques que avui en dia celebrem tenen s'han anat redactant i reajustant a través del temps. I durant aquest temps doncs, també vam veure aquesta capacitat de resiliència, no? Unes més i unes menys, no? Depenia de les possibilitats. Aquelles pràctiques doncs, més massives, doncs, com per exemple els castellers, van patir molt més ho han patit molt més, perquè van ser les que més tard es van poder incorporar. D'altres van poder fer, no? Totes d'una manera o altra es van veure afectades, però el que ens prové és la capacitat de resiliència. Resiliència feta en base també a molts esforços, perquè una cosa que és més difícil d'analitzar i equilibrar són els efectes econòmics que ha tingut sobre les associacions, sobre les comunitats, no? El fet de no celebrar-se doncs, determinades festes, sobre pràctiques artesanes, sobre gent doncs, que feia doncs, que viu de l'artesania, no? Això doncs, també té uns efectes importants. Però en general sí que podem parlar d'una capacitat de resiliència i de dimensió que mostren la força que té el patrimoni immaterial.
Totes aquestes experiències que s'exposen mostren no sols una gran creativitat i capacitat de resiliència i reinvenció per part dels seus organitzadors, sinó també la necessitat d'aprendre d'aquest període amb l'objectiu de revisar les formes de salvaguardar el patrimoni i assegurar-ne la sostenibilitat després de la Covid.
El que passa és que és molt difícil fer números amb el fet doncs, com és el patrimoni material, perquè es belluga sobretot en paràmetres d'associacionisme, doncs, voluntariat, etcètera, etcètera, no? I per tant és molt difícil d'equilibrar, no sabem ni en circumstàncies habituals, no? Amb xifres exactes. Però sí que els indicatius una mica doncs, que tenia és que el patrimoni material té un efecte important no només sobre el turisme, que és el més evident, però que també cal anar amb compte, no? Perquè té un efecte crida, però tampoc no clar, les pràctiques són en un moment determinat de l'any, no? O en un moment precís, per tant, no és que l'efecte es concentra en un període determinat, no? Però sí que al llarg doncs, de l'any, doncs, totes aquelles persones que viuen amb sobretot, doncs, per exemple, de l'artesania, no? I aquí doncs, també hem vist una gran capacitat de reinvenció, no? Posant productes en línia, reinventant productes, no només a Catalunya, el llibre doncs, tracta arreu d'una perspectiva al món, no? Per exemple, doncs, moltes comunitats doncs, autòctones doncs, que van desenvolupar doncs, de fer màscares a partir dels motius artesanals pròpies de les comunitats, no? De l'art, no? O sigui, hem observat doncs, nombroses pràctiques de coses doncs, que s'han reinventat durant aquest període.
El treball Patrimonios Confinados relata, per tant, quina ha sigut la primera reacció i com s'ho han fet entitats i actuants de l'àmbit del patrimoni. I apunta que aquesta pandèmia servirà per dibuixar un nou marc d'actuacions, tal com explica el professor Roger.
És evident que hi haurà un abans i un després. El que no podem saber és encara el grau d'afectació, perquè depèn de molts factors. La pandèmia encara no està tancada del tot, sembla doncs, que anem bé, però no està tancada del tot i no sabem encara els efectes, per exemple, com afectarà doncs, a les pràctiques de la gent, les pràctiques culturals, no? Què farem? Ara la gent doncs, hem estat molt tancats a casa durant un temps i per tant doncs, clar, potser el que tenim més ganes és de gaudir de la natura, gaudir de l'aire lliure, no? Més que no tancar-se doncs, en determinats espais. Però també doncs, el turisme està promovent una profunda transformació del flux, sonant en cap un turisme de proximitat, que això doncs, pot beneficiar doncs, en la cultura popular. No? Però després també jo crec que hi ha una reflexió important que moltes comunitats han fet, que és sobre la idea de la sostenibilitat cultural d'aquestes pràctiques. No? En molts casos jo penso que s'ha perdut a base doncs, de voler confiar molt doncs, en el turisme, el patrimoni material sí que alguns elements doncs, diu i comporta el turisme, però no cal refiar-ho tot ni molt menys en el turisme. Al contrari, fins i tot el turisme ha comportat en alguns casos la desnaturalització d'algunes pràctiques, més que desnaturalització, doncs, un fenomen de massificació d'algunes pràctiques que ha afectat negativament doncs, a la seva celebració i la seva pràctica quotidiana. No? Llavors és evident doncs, que ara doncs, és una ocasió per replantejar una mica d'aquestes qüestions i, com deia, doncs, anar a veure quin és l'essencial dels diferents elements, quin és l'essencial, què s'aporta doncs, la pràctica de la festa de la cultura popular a les pròpies comunitats.
Primera presa de pols des de l'academicisme, per tant, amb aquest Patrimonios Confinados editat per la Universitat de Barcelona.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Acabem d'escoltar la sardana Cant a la Lluna, una peça de Ferran Carballido, sardana que interpreta la Copa Sant Jordi, una formació que demà a la tarda trobareu a la plec de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages.
Mans, de l'arrel a la plaça.
Si ens aneu seguint, ja sabeu que fa unes quantes setmanes que anem parlant amb els diversos àmbits de la tradició i de l'associacionisme de com estan reobrint, com estan reformulant l'activitat aquest ja 2022. La remusculació serà i és, sens dubte, una de les primeres necessitats que té el sector. Però és cert que on hi havia una feina ben feta de treball i una bona presència en el teixit social del municipi, reemprendre l'activitat és ara mateix una necessitat i és una mica més fàcil. És el cas dels esbarts. Aquestes formacions de dansa d'arrel, de tradició o de creació han demostrat en pocs mesos que portem d'aquest 2022 que s'han recomposat ràpidament. En parlem amb el president de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, en Carles Masjoan. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Una temporada als esbarts que representa, com tot el sector de la cultura popular, que ha de ser el de rearrencar o rearrencada després d'aquesta pandèmia, m'imagino, no?
Mira, n'hem fet tantes d'arrencades que arrencàvem, paràvem, que ja no sé què dir. Espero que sí, que ara ja la cosa sigui d'arrencada definitiva, tot i que a mig curs és difícil.
Hem de pensar en els cursos, per dir-ho d'alguna manera, els cursos escolars, no? Perquè moltes vegades, sobretot escoles d'esbarts, doncs que arrenquen a l'octubre i aquesta vegada, doncs, entre les aturades de Nadal i tot plegat, que van ser també marcades per la pandèmia, doncs deu haver sigut difícil pel sector poder tirar endavant la tasca habitual.
Sí, jo crec que ara, el que ens hem trobat, mirant-ho així a l'engròs i en general, el que són cos de dansa i el que són veterans, han arrencat. Amb algunes baixes, però han arrencat. Han arrencat de forma normal. Més dificultat ha estat amb les escoles de dansa, això que deies. Acostumen a arrencar setembre-octubre. El setembre i octubre encara era la cosa molt complicada. Hi havia molts contagis, hi havia moltes quarantenes. I llavors sí que hem notat una davallada important. En el cas dels adults, doncs, quan ens han dit que podíem tornar a assajar, ens hem tornat a posar a assajar, però en el cas dels nens, que també ho entenc, doncs a mig curs ja no s'hi han afegit. Per tant, jo crec que amb el que és infantils i juvenils, l'arrencada definitiva serà el proper setembre.
Com pinta a nivell d'actuacions? Què respireu en l'agrupament?
Mira, la sensació és que tots els que ja hem arrencat a 200%. El febrer i el març ha sigut potser dels mesos que hem tingut més actuacions. La gent hem volgut tornar, i hem volgut recuperar el temps perdut. Per tant, s'han fet actuacions que potser com no s'havien fet mai. És a dir, aquest cap de setmana em sembla que hi havia 5 d'actuacions, o 6, i el cap de setmana que ve en tornen a haver. Vull dir que els que hem arrencat amb molta força.
Escolta'm, dèiem, la temporada, la setmana passada, tot just fèieu l'assemblea de la temporada. Quins són els principals reptes d'enguany? Alguna fita important dintre del calendari del món dels esbarts aquest 2022?
Mira, els reptes que ens plantegem com a federació, diguem-ne que en són, a part dels habituals, bàsicament dos que ens fa molta il·lusió. Un és repetir el curs de directors que vam fer fa 5 anys, que va tenir molt èxit en aquell moment, i ens sembla que passats 5 anys ja s'ha renovat, en alguns casos, les direccions, i val la pena tornar a fer un curs de directors, un curs que té un plantejament molt seriós. I l'altre que estem treballant també és en línia de formació. Estem parlant amb el Departament d'Ensenyament per intentar crear un grau mitjà de formació professional en animació en dansa d'arrel tradicional. Vindria a ser una qualificació professional de tota la quantitat de mestres, monitors, cada esbart li dona un nom diferent, que es dediquen a l'ensenyament de la dansa tradicional a infants i adolescents. És un grup molt nombrós que hi dedica moltes hores i que tenir un perfil una mica més professional i, per tant, una major formació pot donar un impuls important a les escoles dels esbarts. Aquest és el treball que estarem fent aquest any i segurament també l'any que ve, perquè vol dir definir primer la qualificació professional i després definir el currículum perquè puguem tenir a Catalunya un grau mitjà de formació professional en dansa tradicional.
Una de les coses que sí que, si estafaneix el web de l'agrupament, sí que veiem que de tant en tant hi ha algun esbart que diu «Ei, no tenim director, algú s'ofereix». Hi ha manca de directors en aquest cas?
Sí, perquè, clar, d'on surt un director? No hi ha una escola de direccions, no hi ha un no sé què. No, per això creiem que és important aquest curs de formació de directors, que permeti que dansaires que estan en una cosa de dansa i que tenen una mica més d'inquietuds i que volen intentar crear la seva pròpia línia de treball puguin tenir aquesta formació per poder assumir la direcció d'un esbart. De tant en tant hi ha esbarts que demanen aquesta direcció perquè els hi ha plegat el director, etc. El que acostuma a passar, doncs, que mentrestant un dansaire una miqueta més atrevit, una miqueta més d'interès, doncs assumeix la direcció, però sense una preparació específica. Això dificulta el creixement del grup.
Treballant en aquesta línia també de crear un planter de directors, al final, que també és el que interessa com a agrupament i que interessa tot el sector dels esbarts.
Exacte.
Carles, creus que serà una bona temporada, que es recuperarà les xifres d'anys anteriors prepandèmics?
I, com deia abans, aquest any potser encara no, l'any que ve segur. El que detectes és que hi ha moltes ganes de ballar, moltes ganes de ballar. Per tant, si aquest any... estem a tocar l'abril, maig-juny, i ja se'ns ha acabat. Però jo crec que a partir del setembre tornarem i jo crec que esperem com estàvem abans de la pandèmia, sí.
Carles Majoan, president de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, gràcies per tenir la trucada del programa. Molta sort aquesta temporada, també.
Igualment, gràcies a vosaltres i per l'interès que teniu sempre per tot el que és la cultura popular.
Catalunya Ràdio. Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
La il·lusió, les ganes, la trajectòria i la iniciativa de la colla de geganters i guerrillers i de l'Ajuntament de Tordera són els aspectes decisius per fer de la 14a Fira del Món Geganter el moment clau per la retrobada de la cultura popular. Tots nosaltres conformem el món geganter i junts contribuïm a conservar, millorar i difondre aquesta tradició com a part de la cultura popular del nostre país. Compartiu amb nosaltres aquesta gran festa.
Tordera!
Seguim al Mans, seguim a Catalunya Ràdio, ara anem cap a Tordera. Aquesta població de l'Alt Maresme acull avui i demà la 14a edició de la Fira del Món Geganter, una celebració que representa un punt de trobada i reflexió dins d'aquest àmbit. Xerrades, tallers, mostres de constructors i espectacles, a més de molta música, són alguns dels elements que compartiran protagonisme a la població amb el tradicional Mercat del Ram, que es fa cada any. O que s'hauria de fer cada any. En parlem amb el responsable de la fira dintre de l'agrupament de colles geganteres, l'Àlex Lechuga. Bon dia, Àlex.
Hola, bon dia, Quim.
Arriba una fira després d'haver-se posposat dues vegades.
Sí, arriba una fira que és molt esperada, sobretot per la gent de Tordera i per la colla de Tordera, perquè malauradament es va tindre que anul·lar fa 2 anys per la pandèmia, que va venir de cop, la teníem preparada i que es va haver d'anul·lar, i ara doncs l'agafem amb molta força, ve presentada amb moltes activitats i tenim moltes ganes d'aquest cap de setmana que es pugui celebrar la 14a Fira del Món Geganter.
Avui i demà, en aquest cap de setmana, que a més coincideix amb una activitat molt destacable a la població, que és el Mercat del Ram. Escolta'm, Àlex, què és aquesta fira? Què pretén? Què busca?
Doncs pretén ser un espai d'interacció amb els geganters i geganteres de Catalunya i d'arreu, doncs que vinguin a fer tallers, que vinguin a escoltar les conferències que presentem, també les presentacions que hi recollim en aquest gruix d'activitats que es presenta a Tordera. Doncs també pretén ser un espai on les colles, si tenen alguna inquietud o algun dubte, doncs que vinguin al nostre stand, el de l'agrupació o el de qualsevol altre, de constructors o de l'UTIES, i que ho consultin i vinguin allà, que ho tindran tot a l'abast.
És un punt, per tant, de trobada intern dintre de l'àmbit de l'àmbit geganter, però també té activitat, diguem-ne, oberta a tota la població.
Sí, està oberta a tota la població, i també, a veure, fora dels geganters també poden venir d'altres àmbits de cultura popular. Hi ha tallers per repertori de gralla i també per timbal, que jo penso que poden servir també de cara a una altra colla d'àmbit de cultura popular, com podria ser el bestiari o podria ser uns falcons.
Per exemple, només per citar alguna de les activitats previstes per avui dissabte, hi ha des de, com deies, taller d'impro de tabals, hi ha el joc de la fira, que és una activitat que es va fer al llarg del dia, contes, hi haurà presentació de projectes més concrets, tant de l'àmbit geganter com de la cultura popular en general, i fins i tot un debat de reflexió, un moment de reflexió, que és la cultura popular, la infància i el carrer, una cosa que toca de tant en tant replantejar-se. Per tant, està fet amb obertura de mires, això sí.
Sí, no, aquesta fira també, bueno, cada any es busca com una temàtica, no? I aquest any la temàtica se centra més aviat en la infància, amb els nens, que creiem que són un puntal de l'escola gegantera.
Àlex, un dels moments més destacats de la fira, m'imagino que serà avui al vespre, avui dissabte, a partir de les 9, amb un espectacle conjunt.
Sí, l'espectacle aquest any per no emportar el viatge de l'infern d'en Pere Porter és una història bastant tordarenca de la població tordera, que bueno, pretén explicar com Pere Porter va, segons diuen la llegenda, doncs, que va entrar i va sortir de l'infern, no? I crec que pot ser un punt màgic, perquè crec que és la primera vegada que l'espectacle, doncs, cada personatge d'aquesta llegenda, doncs, és un gegant o una geganta o una bèstia, i tenim fins a 21 colles que participaran en aquest espectacle.
21 colles, que per tant vol dir algunes bèsties més, no?
Sí, o sigui, participaran des de gegants, també participa bestiari, també participarà diables, també participa un grup de ball, també, o sigui que no, pot ser interessant, i us convido a tothom a venir a veure-ho, perquè pot ser molt xulo.
Perfecte, doncs aquest serà algun dels molts elements, moltíssims, que hi haurà en aquest cap de setmana a la 14a edició de la Fira del Món Geganter. Entre el Mercat del Ram de Tordera també, doncs, que serà una bona oportunitat per visitar tota aquesta activitat. Àlex, com s'està preparant la temporada? M'imagino que poder fer la fira en si ja és una bona notícia. No sé com respiren les colles, tant per aquest cap de setmana com de cara a aquest estiu.
Doncs mira, jo crec que l'ambient que es respira és molt més positiu i amb moltes ganes, més que l'any anterior, ja que quan hem fet els contractes, hem fet contractacions per tot el tema de fira, o hem contactat amb colles perquè vinguin a participar tant a l'espectacle com a la participació de diumenge de noves figures, doncs ha sigut molt positiu, tothom tenia ganes de venir, i jo crec que les colles doncs, estan responent positivament. De cara a la ciutat gegantera també hi ha un bon gruix de colles apuntades i les colles estan fent el calendari d'activitats normal que es feia l'any 2019. Jo penso que la gent té ganes i que hi torna a arrencar les colles.
Doncs bones notícies en aquest cas. Àlex Echuga, responsable de la Fira del Món Geganter dintre l'agrupació de colles geganteres del nostre país. Gràcies per atendre la trucada. Que tingueu una molt bona fira aquest cap de setmana a Tordera.
Moltes gràcies, Quim, i us convido a tothom a participar a aquesta 14a Fira del Món Geganter.
Visca Tordera!
Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rullant.
Us hem dit que aquesta Fira del Món Geganter es fa coincidint amb el Mercat del Ram, i és que després de 2 anys sense celebrar-se presencialment, aquest mercat de Tordera es podrà fer basant-se en el retrobament amb els serveis i els comerços de proximitat, amb l'emprenedoria, amb l'economia circular i amb el fet cultural i popular que ha marcat la tradició històrica d'aquest Mercat del Ram de Tordera.
Del 8 al 10 d'abril torna el Mercat del Ram de Vic amb més il·lusió que mai. Passa-ho.
Mercat del Ram, orgull d'Osona, amb festa bona exult el camp. Mercat del Ram, de llors i palmes, que portes l'aires del nostre camp.
També hi ha Mercat del Ram molt tradicional a Vic, fins demà diumenge, amb una extensa programació d'activitats relacionades amb el sector agroramader i amb múltiples propostes lúdiques i comercials. Un mercat creat al voltant de la tradicional venda de rams i palmes, així com llorers, per la celebració del Diumenge de Rams, que s'instal·la sempre a la porxada de la plaça Major de la capital d'Osona. I és que demà és Diumenge de Rams i no hi haurà plaça d'església d'arreu de Catalunya sense benediccions d'aquestes joies d'artesania que són les palmes i que són els palmons. I com diu la dita, Diumenge de Rams, qui no estrena no té mans. Ja sabeu que tot plegat marca l'inici de la Setmana Santa amb un munt de sortides de manaies, de romans, d'estaferms o com cada municipi ho hagi anomenat. La setmana vindrà acompanyada de processons com les del Dolor, la del Silenci, que sol ser divendres, o bé ja les processons dels Angelets o dels Àngels, la Resurrecció de cara ja a Diumenge de Pasqua. Destacarem els viacrucis, com per exemple el de Sant Hilari a la Selva, des de fa més de 3 segles que conserven la tradició de processó, transmetent-la de pares a fills, i que s'ha convertit en una manifestació popular tan important que fins i tot ultrapassa la seva geografia i ultrapassa també l'àmbit religiós. Una de les escenes més emotives on s'apleguen milers de persones és la que dona nom al Via Crucis Vivent del Calvari, situat als afores de la població en la magnífica interpretació dels soldats romans, juntament amb una excel·lent il·luminació i amb una acústica molt acurada, captiva els propis i els estranys del municipi. Serà, esclar, divendres a partir de les 7 del vespre. També divendres a l'Escala, a l'Alt Empordà, hi haurà el Via Crucis Vivent, que es recupera després de 2 anys. El recorregut tindrà algunes variacions i també s'han creat alguns nous vestits de personatges, així com s'ha restaurat tots els elements de metall de la vestimenta dels soldats romans, aprofitant l'aturada que hi ha hagut durant aquests 2 darrers anys.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Ha de ser ben castigat, ha de ser crucificat.
L'home que es fa fill de Déu ha de ser clavat amb creu.
Sentència de mort mereix qui nostra llei destruir.
A la mort ha de patir qui el temple vol destruir.
I sense moure'ns de l'Empordà, ens anem a Verges. Dijous Sant, la processó amb la dansa de la mort, un dels elements més històrics que tenim al país pel que fa a aquesta celebració. De fet, la processó està datada del 1666 i únicament es pot veure el dijous Sant, a la nit. La processó i la dansa de la mort consta de 2 parts. La primera és a la plaça Major, a partir de les 10 de la nit, que és quan hi ha la representació dels darrers dies de la vida de Jesús. I a partir de mitjanit, la processó de la dansa de la mort, on representen les escenes del Calvari. Cal dir que fruit d'una iniciativa d'un grup de col·laboradors relacionats amb aquesta processó de Verges, es va començar a treballar ja fa un temps amb el projecte d'endegar les gestions per incloure aquesta processó i la dansa de la mort en la llista representativa de Patrimoni Cultural de la Humanitat que sigui reconegut per la UNESCO.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Com sempre, anem acabant el Mans amb propostes musicals, una per aquesta tarda al Teatre Auditori de Granollers. És el concert Simbiosi Musical que presenten la Cobla Reus Jove i la Banda Unió Musical de Tarragona, una ocasió única per sentir repertori de banda i cobla, no només sardanes, sinó també composicions simfòniques i de nova creació. Ens ho explica l'Eduard Cendra, de la Reus Jove.
Agafen una volada molt més aire simfònic. Per què? Perquè tens, doncs, els instruments del metall, tens les trompes que no tens en una cobla, i clar, una banda de seguida té tres o quatre trompes, tens tota la percussió, però tens totes les seccions del vent fusta habituals en una banda. Si aquí hi sumes una secció més afegida, que és les tenores i tibles i el flabiol, doncs clar, agafa un altre aire. Penso que un altre exemple és la força, la potència que agafa, per exemple, el passatge que surten els Segadors i la Marsellesa a Girona 1808, bueno, és brutal.
Aquesta tarda, per tant, Simbiosi Musical amb la Banda Unió Musical de Tarragona i la Cobla Reus Jove a les 6 al Teatre Auditori de Granollers. I aquesta setmana, a Pontós, a l'Alt Empordà, hi haurà la 7a edició del Labyrinth Catalunya, una trobada de músics i intèrprets amb les melodies i rítmiques de l'Orient Mitjà i la Mediterrània com a material de treball. Christos Barbas és un dels coordinadors artístics d'aquest Labyrinth.
Pues Labyrinth fue creado en Creta el año 2003 y nosotros hacemos aquí festivales desde el 2016, entonces es el séptimo año. Y la filosofía es que ofrecemos seminarios o encuentros también musicales en sitios que están normalmente en un pueblo, están alejados del centro de la ciudad, con la idea que la gente durante unos días, 5 o 6 días o más algunas veces, puede inmergirse totalmente en la música y aprender algo nuevo, ¿no? Entonces las temáticas y las materias que estamos ofreciendo normalmente no están tan presentes en academias y conservatorios.
El proper cap de setmana hi haurà els concerts amb els mestres que han participat durant aquesta setmana en els diversos seminaris, i en els concerts hi destaca l'actuació de l'Orquestra d'Estudiants de Labyrinth. I és que ja a partir de dimecres comencen tota una colla de seminaris i tallers per crear i trobar l'essència d'aquest projecte d'intercanvi cultural.
Hay 5 seminarios, cada uno es diferente, todos comparten un poco esta filosofía de 5 días un intensivo de música. No solo de música, porque estamos todos en Puntos, en el convento Puntos, donde la gente puede como duerme en un espacio conjunto y también, y la filosofía un poco de todos los seminarios también están abiertos, digamos, a cualquier persona se interesa no solo por un instrumento, pero también un tipo de música, o también que puede ser simplemente oyente, como son músicas que son relativamente difíciles de acceder, o sea, normalmente en un conservatorio, una academia, no se ofrecen estas temáticas. Labyrinth siempre es muy abierto, como cualquier persona que se interesa para esas músicas, de venir y compartir, de escuchar, y siempre se aprende mucho y todos aprendemos mucho.
Els seminaris encara us hi podeu apuntar. Comencen dimecres, s'allarguen fins diumenge, i pel que fa als concerts oberts, doncs seran tots el dissabte i el diumenge de la setmana que ve. I acabarem amb una novetat, la que portarà Alessio Arena demà a la tarda a les 7 al seu nou treball Marco Polo. Ho farà el Barna Sanz, el casinet d'Hostafrancs de Barcelona, amb temes com aquest Kublai Khan.
Fuimos lo que no explicaban los pesados libros de la ciencia. Estaban cerrados en las fotos de nuestras familias, un silencio que fue el último abrazo de infancia. Esta es la historia de los hombres que lucharon con sus sombras. mirándolas de frente, imaginaron la otra luz del mundo sin perder el mundo. Desconfío en los recovecos del imperio de la civilización. Lluvia de tierras quemadas, esa flor que crece entre las piedras. Esta es la historia de los hombres que lucharon con sus sombras, mirándolas de frente, imaginaron la otra luz del mundo sin saber el.
Acabem d'escoltar Kublai Khan d'Alessio Arena. Demà a les 7 presenta aquest nou treball, Marco Polo, en el Casinet Hostafrancs, a Barcelona. No us ho perdeu.
Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllant, a Catalunya Ràdio.
I avui, nosaltres que ja pleguem, gràcies per fer-nos companyia un dissabte més, una setmana més al Mans. Demà ens hi tornarem a posar a les 5 del matí amb la selecció musical del Mans i dimarts a ICAT amb l'ICAT Mans a les 10 de la nit. Si voleu, aquesta tarda a les 7 hi haurà més coble i més sardanes a catradio.cat/sardanes. Ho farem amb el sarda.net. I tornarem també divendres sant a les 6 del matí aquí a Catalunya Ràdio. El Mans d'avui l'hem fet amb en Josep Lluís Santissa i Sarassa al muntatge musical, l'Helena Miquel i Jesús a la producció i amb en Quim Rotllant i Valls a la locució. Per marxar, una sardana d'Eduard Toldrà, un autor que és tot un clàssic, amb la principal del Llobregat, que demà podreu sentir a la Catedral de Barcelona, al migdia. Ara n'escoltem la peça L'Hostal de la Peira. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem divendres al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional.